Bona tarda, senyores i senyors. Com tota la setmana, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra en companyia aquesta setmana de la Iva Anguera de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Joan Maria Claveguera, professor universitari. Bona tarda, Joan Maria, benvingut també.
Com estem? Bona tarda.
I el Juan Pablo Sanz, que és director del grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda, Carles.
Benvingut també. El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Joan Hortalà. Bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut. Feia
moltes
temps,
gràcies.
Però l'hem pogut recuperar, el senyor Hortalà.
Després perquè... de tants anys.
Bueno, però
bueno...
l'hem tornat a tenir, que és l'important. Ell és, per el que no el conegui, que és molt estrany, advocat, és economista, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona. Va ser, si no m'equivoco, el catedràtic més jove d'Espanya. És cert, això?
25 anys, sí.
Amb 25 anys, eh?
L'any 66.
Ningú ha trencat aquest rècord.
Home,
encara,
en aquella època no. Després jo crec que l'Uromuro i aquesta gent ho van ser abans, no?
També va estar president de la Borsa de Barcelona del 93, any 1993, fins al 2020, i un dels dirigents històrics d'Esquerra Republicana de Catalunya, quan? Els anys de la transició, aquells
home,
anys històric, importants, eh?
Històric tampoc, perquè...
veterans.
La trajectòria d'Esquerra és molt llarga.
Bueno, però va ser president.
Jo vaig ser director, secretari general, llavors no existia la figura del president.
Però va ser el número 1 d'Esquerra Republicana en un moment determinat.
En un moment determinat, sí. Durant un temps determinat, sí.
Escolteu, és bon moment per començar a preguntar-li al senyor Hortalà doncs què pensa i com veu el seu expartit, Esquerra Republicana, en fi, amb tota, jo diria,
home,
aquesta guerra bruta que hi ha ara mateix.
El veig que està confirmant el que és la seva història. L'Esquerra sempre ha tingut problemes interns i escissions i conflictes, l'ha tingut des de sempre. El que passa que també sempre se n'ha sortit amb més o menys sort, no? Yeah. I ara, bueno, doncs, vull dir, s'està produint un nou procés de confrontació interna com els havíem produït abans i que segurament, doncs, bueno, pot ser que forma part de la naturalesa d'aquest partit. Un partit, d'altra banda, que té, al meu entendre, les essències del que és Catalunya, perquè reflecteix, per un costat, la catalanitat, per altre costat, la república. Amb tot el respecte a les persones i les institucions, entenem que aquesta és la millor forma d'estat a la vida moderna, en un context democràtic, i sobretot doncs, abolir els privilegis de deixant-se. I després de fer un progressisme, que no és el progressisme marxista, al seu moment l'esquerra, els components fundacionals de l'esquerra, que eren amb el president Macià, amb l'estat català, el president Companys amb el Partit Republicà Català i el grup de l'opinió del veí i Genescà, de Lluís Genescà, doncs, clar, un era Catalunya, l'altre la República i en Lluís el component progressista, però no era un progressisme marxista, era un progressisme socialdemòcrata evolutiu i més aviat lligat al socialisme utòpic de Proudhon. Jo crec que això és, bueno, per mi és la idiosincràsia de Catalunya, no?
D'Esquerra, no?
Però en aquests moments, quina de les seves sigles té més pes? La E d'Esquerra,
no,
la R que, de República o la C
que,
de Catalunya?
Jo crec que quan nosaltres vàrem marxar d'Esquerra, va predominar bàsicament la C de Catalunya i va quedar una mica desvirtuada la R i relativament la E, no? Relativament la E. En aquell moment es va començar el que després, al meu entendre, s'ha transformat en l'independentisme runaway, és a dir, l'independentisme desbocat. Davant de l'independentisme wait and see, que és el que defensàvem nosaltres, és a dir, l'independentisme batual i metòdic. I llavors això va ser, en aquell moment va tenir un gran predomini a l'extrem que hi va haver fins i tot una escissió esquerra per formar-se un partit al marge, que és el Partit Independentista. Perquè
el PI,
que en aquell moment, doncs, per tant, la barreja d'aquests tres components té les seves prioritats i durant molt temps jo crec que la prioritat de la C ha estat sobre les altres dues prioritats. Ara, en aquests moments, Bueno, potser està tornant una mica, està en el rànquing comparatiu, està pujant la E i s'està mantinguent relativament la C, i en canvi la R, bueno, queda a l'expectativa, no?
Està guait en si.
I escolti una cosa, senyor Hurtado, el militant d'Esquerra a qui ha de creure a dia d'avui? A les faccions del senyor Junqueras, a les de la senyora Rovira?
És complicat, és complicat, és complicat. Esquerra ha tingut un creixement molt ràpid, molt ràpid. Escolta'm, nosaltres, al començament dels anys 80, quan jo vaig entrar a Esquerra, vaig entrar per una sèrie de circumstàncies purament allò circumstancials i anecdòtiques, a l'any 79, a les eleccions municipals. Escolta'm, era un partit que acabava d'estar reconegut com a tal, perquè el ser republicà fins aquell moment no se li havia donat reconeixement.
Residual.
I, home, era un partit també molt, molt minoritari. Uh-huh. Jo, quan vaig entrar al partit, doncs, no, la majoria semblava el meu avi. Esclar, però bueno, ens en vàrem sortir, no?
Sí, els inicis de l'etapa...
Ens en vàrem sortir, vàrem entrar a l'Ajuntament, després l'any següent a les eleccions del Parlament vàrem tenir un bon resultat, el Barrera va tenir un èxit espectacular perquè va aconseguir 14 diputats, però sobretot va tenir un èxit perquè va ser un factor decisiu perquè en Pujol pogués ser president de la Generalitat, perquè Esquerra conjuntament amb Unió del Centre Democràtic doncs donar suport a en Pujol
per fer el president, clar.
Per fer el president. Mm-hmm. I ell també va tenir l'alíquota corresponent presidint el Parlament. En canvi, no vàrem entrar al govern, que és el que jo volia. Jo defensava entrar al govern, no me'n vaig sortir. El Barrera no volia.
I ara vostè, en el cas que estem ara, avui en dia, i ara que tenim el senyor Illa com a president de la Generalitat, Esquerra que ha hagut d'entrar al govern del senyor Illa?
És diferent. L'any 80, entrar al govern tenia un plus extraordinari, i és que no hi havia res, i es havia de fer tot. I, per tant, alguna cosa que haguéssim fet, i aquesta cosa que hagués tingut el seu rèdit de cara a les properes eleccions. Fixa't que a les eleccions del 80 van treure 14 diputats. A les del 84, 5. Per això el Barrera va dir que plegaria i em va demanar a mi que fos que em presentés de secretari general.
Estem fent repàs de la història d'Esquerra des de la democràcia. Jo li volia fer, de fet, dues preguntes. D'una banda, pel que jo recordo i tinc entès, la història d'Esquerra sempre ha estat convulsa. Cada successió sí. Ha portat aparellada guerres internes, baralles, faccions. Es va viure quan va passar d'Heribert Barrera a vostè, de vostè a Carot Rovira, de Carot Rovira
no, a Puig al Coig. Quan jo vaig plegar, va entrar al Colom.
A Colom, exacte.
Després el Carot. Després el Puigcercós.
La guerra entre Colom i Carot. I després sí. La guerra entre Carot i Puigcercós.
I la guerra entre el Colom i el Carot en contra meva, déu-n'hi-do.
Exacte.
Malgrat que vaig ser jo qui els vaig portar al partit i vaig ser jo qui els va... en contra del Barrera, que els vaig posar a les llistes del Parlament de Catalunya. No?
Potser vostè em corregirà, però jo crec que de les millors coses que va fer Joan Puigcercós va ser una transició ordenada a Oriol Junqueras, un partit que s'havia reduït molt respecte al tripartit, però que li arribava endreçat i que va permetre créixer Esquerra. Amb el Festival de Bufetades, permeti'm que ho digui així, que ho digui així.
Històric.
No, i el que estem veient ara entre el sector Oriol Junqueras i de Marta Rovira, Esquerra ha perdut aquest aprenentatge de dir,
no,
quan es tanca una etapa, fem-ho endreçat?
No, jo crec que això forma part de l'essència d'Esquerra, hi hagi qui hi hagi, no? Jo crec que el Junqueras va fer una bona feina. Jo crec que va fer. A més, és una persona que cada vegada que un pensa en ell, home, dius, s'ha passat 4 anys a la presó. Això té... Collons, escolta'm...
Això ho porta al sarró.
Això se'm fa molt difícil tenir una actitud crítica contra el Junqueras. Vull dir, això pesa molt. Ara, també entenc que tal com estan les coses, és possible que el Junqueras guanyi, perquè el vot adversari està molt dividit. Però al meu entendre, i per l'experiència que jo vaig viure als seus moments i que després he seguit de lluny, home, guanyant en una situació de divisió com l'actual és un mal viure. I per tant jo aquest dia en una entrevista que em van fer li recomanava que si guanya, que segurament guanyarà, doncs que intenti buscar una persona de la seva confiança o un equip de la seva confiança, reorganitzi bàsicament l'estructura dels organismes centrals, territorials i institucionals i a continuació que es retiri, que passi a ser el president honorari del partit,
però vostè
el president d'honor.
Però vostè sap, Oriol Junqueras, el que vol és ser candidat a la presidència de la Generalitat,
bueno,
que
això,
és el que no ha pogut ser.
Escolta'm, qui dia passa llampell, ja es veurà. Ara, de cop i volta, a la presidència de la Generalitat, tal com està la situació, home, mai ha, en política mai es pot dir no definitivament de res, no? Però a mi em sembla que, tal com està ara la situació, tenim Illa per dies.
Li volia fer una altra pregunta i ja deixo la paraula als meus companys. Vostè parlava abans d'Esquerra des del temps de la República. Del temps de la República només van arribar a la democràcia, si no vaig errar, d'Esquerra i Unió ja no existeix. Les sigles d'Esquerra són unes sigles imbatibles que poden sostenir-ho,
sí,
tot?
Sí, perquè jo t'ho he dit abans, perquè jo crec que representen la idiosincràsia del país, un país com Catalunya, que és un país, òbviament, doncs, molt, molt amant de la seva llengua, de la seva cultura, de la seva història, de les seves institucions, de la seva entitat com a país. És un país que, home, entén que, per dir-ho de broma, no?, que l'últim rei català va ser Martí Lomà. Quan jo estava a Esquerra, la joventut, en plan de broma, deia l'últim rei català va ser Martí Lomà. Per això ara tot bon català ha de ser republicà. Però representa, i després representa un progressisme que no és el conservadorisme convencional dels moviments fins i tot liberals més avançats. Defensa un progressisme que té un rerefons fins i tot amb els comportaments burgesos catalans, és a dir, un progressisme que vol avançar sense necessitat de la lluita de classes, avançar amb un sistema de com deia abans, de socialisme utòpic tipus Proudhon i no tipus marxista. I això jo crec que, bueno, que hi ha implícitament hi ha molta gent que s'hi senten identificats, identificats amb els valors de Catalunya, se senten identificats amb els valors de la República i se senten identificats amb el valor d'aquest progressisme, diguéssim, consistent i a la vegada moderat.
Juan Pablo.
Li deixo la paraula al meu company.
Home, molt bé, sí, perfecte. Ja que estem parlant d'Esquerra Republicana, però estem parlant molt d'Esquerra Republicana d'anys endarrere. El Congrés d'Esquerra Republicana serà a finals de novembre, però aquest cap de setmana estem immersos en un congrés d'un altre partit independentista català, com és Junts. Va començar el seu congrés ahir divendres a la ciutat de Calella. Vostè, que tinc tingut molt a veure amb Esquerra Republicana, però també ha estat vinculat amb Convergència, amb governs de Convergència a posteriori, no sé, com veu aquest congrés que està fent Junts per Catalunya?
Home,
en aquests moments a Calella,
i
com veu l'independentisme català?
Jo crec que són dues coses. Aquest congrés que està fent ara el que històricament ha estat Convergència, bé, és un congrés que no té, que li diré jo, no té allò
gaire recorregut, molta xitxa,
ja està tot dat.
Això és bo o és dolent, tot un partit polític?
No, jo crec que jo és bo que el partit es reestructuri d'una vegada per totes, i per tant ara ho farà, i per tant això és bo, i això li pot donar, doncs, unes perspectives de futur importants si s'ho saben administrar, malgrat que els problemes que hi ha en general, però molt particularment a la política catalana, és el problema dels egos. Els egos són molt forts en cada partit. I són Esquerra i són Junts. però jo crec que junts aquest...
Mediàticament, jo crec que Esquerra s'ha notat molt més.
Molt més, en aquest moment molt més, han aflorat d'una manera més violenta. Sí.
A Esquerra hi ha dos egos i a Junts n'hi ha un. És la gran diferència.
Sí,
l'ego de Junts ho empara tot.
A Junts n'hi ha un...
Això és bo per un partit polític.
No, a Junts n'hi ha un explícit, però n'hi ha uns quants implícits.
Però no poden aspirar a
tapar-lo. Però de moment estan a l'expectativa. Bueno, això també passava fa uns anys a Esquerra.
I tant.
N'hi havia un explícit i uns quants implícits. I ara resulta que els implícits s'han tornat explícits. Mira, jo en aquest sentit ho veig bé. Jo crec que Junts faran un gran congrés, posaran el que defensen sobre la taula, ho tindran aprovat per unes majories extraordinàries. Però no
el que defensen és un independentisme fort, de madura,
Sí, però... Bueno,
o no, m'equivoco. Estil convergent.
Sí,
peix al cove.
Convergent de la primera època o de la darrera època?
Ja no se sap què vol dir això.
D'una síntesi de totes les èpoques. No, però jo crec que sí, de fet, en un independentisme dur, perquè com està la situació, no poden fer altrament. Però una cosa és el plantejament i l'altra cosa és l'acció. I el seu moment ja es veurà. Jo crec que en aquest moment fan el que han de fer, defensant l'unit de Patrícia Dur, perquè la situació en aquest sentit ha perdut pes des de fa uns anys. Des del 17 d'octubre això ha perdut pes. I per tant fa bé defensar un independentisme dur. El que passa que defensar és una defensa, al meu entendre, transitòria, ocasional, a l'espera de que la situació es vagi normalitzant. Cosa que en aquest cas...
Què vol dir normalitzar?
Cosa que això no passa a Esquerra.
Què vol dir normalitzar la situació, senyor?
No, normalitzant vol dir
que deia Carles Puigdemont.
L'independentisme puntual i metòdic. Vull dir, de mica en mica. De mica en mica, l'independentisme gradual i metòdic es basa en tres puntals. Primer, enfortir l'economia i l'estat del benestar. O sigui, el primus vivere, no? Segon, defensar la cultura, la llengua, la història i les institucions aferrissadament. I tercer, intentar que Catalunya estigui present al món, des de les institucions polítiques, acabant per les artístiques, passant per les culturals i les esportives. Bueno, és un plantejament, i això, a mesura que es reforci, pel sol fet de que es reforça, aminora les potestats històriques de l'Estat, bueno, de l'Estat castellà, en aquest cas, no? Al mateix temps que aquestes potestats també poden quedar reduïdes i segurament iran quedant reduïdes a mesura que la Unió Europea vagi adquirint entitat com a gran estructura política.
Juan Pablo, ara sí.
Parlant d'aquest independentisme metòdic...
I gradual,
segurament el gran actiu d'Esquerra ara en aquest concepte d'independentisme és el pacte per un nou model de finançament. Però què hi ha dins d'aquest pacte? Hi ha un concert, un cupo, una simetria que encara no se sap què és?
No se sap ben bé què hi ha.
I és viable?
Home, jo crec que el que hi ha és a part de la propaganda política, el que hi ha és unes ganes de trobar un millor fins a saber per Catalunya, la qual cosa vingui d'on vingui és bo. I a més vull dir, intentar fer-ho sense un perjuici evident per la resta dels territoris, perquè vull dir, és difícil fer això, però es pot aconseguir. Potser la fórmula exacta no és el concert i el cupo, potser tampoc és el pacte fiscal que avui el Mas, o el finançament singular d'aquests últims anys, sinó un replantejament de tot el que és l'estructura tributària i hessandística de l'Estat. Per tots. I com vull dir per tots, vull dir, amb tot el respecte i amb tota la consideració històrica, sense que quedin exclosos territoris com el País Basc i Navarra. Vull dir, intentar fer una cosa que, home, que homogenitzi la distribució dels ingressos tributaris, en funció del territori, de l'extensió i també de les ganes que hi posa, perquè, escolta'm, si un resulta que no fa res, doncs, vull dir, escolta'm, tampoc regalar per regalar no té cap mena de sentit, perquè el sistema actual arriba un moment que els territoris que donen, al final, acaben pitjor que els que reben. I això no pot ser.
Que estem parlant d'una mena de federalisme tributari asimètric.
Bueno, en termes estadístics, això pot tenir aquest nom. Jo no ho adequaria exactament al federalisme asimètric, ho adequaria a una identificació per cada un dels territoris, no? Bàsicament, tinguen en compte tres o quatre variables importants. La població, la superfície, el nivell de PIB i la diversificació econòmica, social i cultural.
Vostè amb el que sap del finançament singular...
No és fàcil. No, les coses són les coses com siguin. No.
Però vostè parlava... No és fàcil. Permet un segon, Joan Maria. Sí. Vostè ha dit també incloure aquest nou model de finançament global al País Basc i Navarra.
Que home, jo faria... Sí, sense perjudicar-los. A veure, ells tenen... des del 19, Navarra... Des del 19 té el cupo, no? I els bascos...
Qui toca això?
Perdoni, un cupo, històricament... amb més prerrogatives fins i tot les que tenen ara, perquè històricament teníem fins i tot determinades avantatges de cara administratiu. No? Però, home, jo crec que s'hauria d'intentar... és complicat això, no? Perquè no es tracta de perjudicar-los, al contrari, es tracta de mantenir el que tenen. Però això que tenen, que marca una diferència respecte dels altres, s'hauria d'intentar harmonitzar-ho de tal manera que no hi hagués aquesta diferència.
I qui li pone el cascabel al gato?
No és el mateix el concert per una població, per un PIB que és el 6%, que per un PIB que és el 20%.
Però vostè quan li parlen del finançament singular per Catalunya que ha provocat una alteració de la majoria de comunitats autònomes, no només del Partit Popular, sinó d'algunes del Partit Socialista. Sí. Vostè, quan li parlen del finançament singular per Catalunya, que des del meu punt de vista i des de la meva modesta opinió es basa en tres potes: una és la recaptació dels impostos, el pagament dels serveis que dona l'Estat a Catalunya i una quota de solidaritat amb la resta de comunitats autònomes, vostè el veu clar, aquest finançament singular per Catalunya? Sense definir quin és aquest pagament dels serveis i quina és la quota de solidaritat?
Qualitativament està molt bé, però quantitativament això pot tenir moltes dificultats, molts obstacles, no? Vull dir, quina és la quota de solidaritat i en funció de què...
No està definida.
De què la determines, no?
No està definida.
No està definida. Els impostos que recaptes, així, això que dius la clau de la caixa... què són tots?
Segons la ministra, només l'IRPF.
Són tots, tant els directes com els indirectes, també les tasses.
Segons la ministra,
això no està definit.
Però segons Esquerra, sí. Per tant, no està dibuixat al 100%.
Perdona, jo no ho he vist escrit enlloc, això.
Esquerra Republicana diu que té la clau de la caixa. La clau de la caixa és tenir tots els impostos.
Bueno, això una
la ministra ha dit que només afecta l'IRPF. Per tant, això no és la clau de la caixa. Estem parlant de foc d'encenalls.
Ningú coneix els detalls d'aquest...
El pacte signat per Esquerra i el PSC diu que recaptaran tots els impostos, començant per l'IRPF el 2026. Això és el que diu el pacte. El que no fa és la concreció.
Començant
per l'IRPF
l'any 25.
A l'IRPF del 25, que es recaptarà el 26.
Bueno,
això és el que diu el pacte.
I la resta
és un període d'un any d'espera que s'ha de veure, no?
Ja que parlem de finançament,
és un tema, no és només un tema polític, que també és un tema molt tècnic.
Sí, sí.
I després és un tema que fereix moltes susceptibilitats, no? I que... Perquè actualment les úniques comunitats que contribueixen positivament al Fons de Solidaritat són Madrid, Catalunya i Balears, eh? Deixant de banda el País Basc i Navarra.
Que no hi contribueixen.
Que no hi contribueixen.
Que no hi contribueixen.
Al contrari, encara els hi retornem diners, els hi paguem diners als bascos i als navarresos.
I que, que això és el gran pero que tenen els partits i els polítics contraris a aquesta fórmula. No tant el resultat inicial com els costos que tindrà això després, al perquè final. Al final quan tu tens la clau de la Caixa i a més tens la clau del Congrés de Diputats, pagues exactament el que et dona la gana, que és el que ha fet el PNB durant 40 anys.
I continua fent.
Madrid d'una manera fictícia, també, eh?
Sí.
La Comunitat de Madrid potser d'una manera fictícia, perquè té molts impostos que
home, hi ha la centralitat, hi ha molta... la inversió estrangera des del punt de vista institucional s'adreça molt cap a Madrid. Tota la base financera està a Madrid.
Madrid hauria de deixar de ser una comunitat autònoma i tenir un estatus especial que reconegués la seva capitalitat i li prengués prerrogatives que estan pensades per comunitats autònomes?
No ho sé.
Jo, Carlos, ara que ens hem ficat en el...
Interessant.
La pregunta... No, gran pregunta, eh?
Se m'acuden coses i les plantejo.
Sí, no, ja.
I va, ens hem ficat...
Coses que se m'acudeixen.
Amb la pluma, no?
Sí,
imagina't, compara, amb tots els respectes, no? Però compares l'estructura productiva i financera de Madrid, per exemple, amb la de Sòria. Hi ha unes diferències evidents. Però clar, els ciutadans de Sòria tenen dret a les mateixes caracteritzacions de tipus econòmic, polític, cultural que els de Madrid, però els de Madrid tenen recursos i els de Sòria no. En quina mesura detreus recursos de Madrid per passar-los a Sòria sense que això perjudiqui els actuals nivells de benestar de Madrid? Amb la mesura que puguis fer-ho, doncs estarà molt bé i la gent de Madrid ho acceptarà. Però si resulta que els hi detreus uns recursos que ells generen per beneficiar a uns germans entre cubetes, malgrat tot, home, molt satisfets no quedaran.
No.
Per tant, el tema és un tema que perquè tothom hi surti, en principi perquè ningú hi surti perjudicat, ha de ser un procés en creixement, de tal manera que els que uns ja tinguin no ho perdin, perquè com que hi ha creixement, aquest accés es pot passar a favor dels altres.
Juan Pablo, ara...
No, ja que ens havíem ficat en el delicat terreny de la imposició, volia parlar del tema de l'impost a la banca i a les energètiques, dels beneficis de la banca i de les energètiques, perquè ja hi ha hagut figures molt notables del món empresarial que han aixecat la veu per dir això que era un remei extraordinari s'està consolidant i els preocupa. A vostè qui li sembla una imposició d'aquesta mena?
No, em sembla que era una cosa que efectivament era un tema extraordinari i que no té que... Vull dir, per ser extraordinari, doncs és extraordinari i s'ha d'acabar. L'elèctric sembla que l'energètic sembla ser que ja el no tenia el recolzament ni del PNB ni de Junts i ja no tira endavant. I el de la banca, bueno, jo crec que es poden buscar altres procediments per recaptar diners provenents de l'activitat bancària que no siguin aquest tipus d'impostos.
Ja el Ministeri ha dit que se l'està replantejant.
Eh?
El Ministeri ja s'està replantejant.
Sí, l'energètic, sí. Sí, sí.
L'energètic, sí. Si no té recolzament, ja dic que no... Sí. Que caurà.
Jo, bueno, avui sí, he llegit a la premsa que la senyora aquesta que és la titular d'Hisenda, doncs ha dit que... Bueno, que
senyora Montero.
Que sí, que s'ho està plantejant.
De fet, Junts i el PNB s'hi van oposar.
Sí. Per tant,
home, aquí a Catalunya...
Si un dels obstacles insalvables pel govern espanyol.
Si l'impost aquest fos permanent,
no, jo crec que
es perdien 1.100 milions d'inversions a les comarques de Tarragona.
Jo crec que l'energètic està...
Puc tornar una mica enrere?
Jo és que volia parlar d'impostos al fil del que ha dit el Juan Pablo. Aquí si paguem més impostos a Catalunya, senyor Talà,
Què passa? Què els hi passa als impostos de Catalunya?
Si paguem massa impostos aquí a Catalunya, senyor Hortalà.
Home, jo crec
hauríem
que...
de rebaixar...
En sentit estrafolari...
Això que ens fica
si la bala en diria que...
Paguem massa, paguem
a tot
massa.
Arreu es paguen massa impostos.
Però aquí,
no?
En paguem molt més,
No, s'han de pagar impostos. Més, s'han de pagar impostos.
Però aquí molts, en paguem
a
molts,
A Catalunya el que passa que tenim...
Som, clar, són 15 tenim o 17, segons,
El nostre sistema propi, que, que comparativament amb el d'altres comunitats, doncs és més gravós. És més gravós. A mi m'agradaria que això es reduís, clar, i que fos homogeni.
El de successions i el de patrimoni no es paga dues vegades pel mateix?
El de CO2 i no sé què més.
El patrimoni i les successions i... clar, una persona fa un negoci i guanya uns diners i automàticament paga impost de societats perquè impost de beneficis d'aquest... Si això resulta que amb aquell el seu ben és mort, això... El passar els fills torna a pagar. Dius, home, ja vaig pagar el seu dia com vaig el benefici, no?
Però i amb el de patrimoni?
Clar, el patrimoni és una, és, una, és una reiteració.
És com, ajuda, és com dir-te, no, no, el problema és que gastis. Sí. No, una, que, no que, home, que vagis recaptant diners...
L'impost de patrimoni i l'impost de successions em semblen impostos absolutament redundants que no, podrien existir a títol, diguéssim, d'indicadors estadístics amb unes quotes, amb uns tipus realment mínims, però donar-li un gravamen especial i important tant al patrimoni com a les successions, etc.
Segurament que amb un bon sistema de finançament a Catalunya no tindríem aquests impostos. Pregunto.
Home,
no afirmo, pregunto.
Si a Catalunya
tingués
l'autonomia fiscal que reclama, doncs segurament, si els governs hi estessin d'acord, les suprimirien, naturalment.
Els hi costa.
Però una vegada estàs acostumat a recaptar, des del punt de vista del govern, una vegada estàs acostumat a ingressar, et costa molt renunciar a aquests ingressos.
Si et baixen els vots a les eleccions perquè la gent es queixa, segurament que ho pots reconduir.
Sí.
No ho sé, no ho sé. Bueno, en fi, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya
aquest
i Andorra,
tema,
com tots els dissabtes.
El tema de la imposició, perdona que et digui, no ha estat mai un tema, al meu entendre, no ha estat mai un tema crucial per orientar els vots a les eleccions catalanes, en un sentit o un altre. De moment no ha estat mai un tema crucial. El tema dels impostos no ha decantat el vot en un sentit o un altre.
Això vol dir que els catalans ens agrada pagar impostos.
Ho han apaixugat.
Molt bé, acabo que li estava comentant. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona, amb la Iva Anguera, Joan Maria Claveguera, Juan Pablo Sanz, el convidat d'avui, el senyor Joan Hortalà, advocat, economista, exdirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hem parlat de política, estem parlant d'economia. El Joan Maria volia continuar preguntant, doncs vinga, som-hi.
Sí, només una cosa, perquè
de la bolsa no hem parlat.
Encara ens queda un quart d'hora de programa, fixa't.
Res, una pregunteta molt curta, perquè hem parlat molt d'Esquerra Republicana i de que sempre ha estat un partit que històricament ha tingut moltes picabaralles internes, però quina valoració en fa vostè del que ha passat recentment a Esquerra Republicana? És a dir, aquestes campanyes de falsa bandera, el que ha passat amb els germans Maragall, amb els Junqueras, el ninot de Junqueras, els mariachis... vostè com ho ha vist com a ex-militant d'Esquerra?
Deplorable. Això jo crec que, si es mira històricament l'Esquerra, aquests nivells jo crec que no s'hi havia arribat mai.
I creu que s'ha depurat responsabilitats com s'hauria de fer?
Si depengués de mi, demanaria responsabilitats i arribaria fins al fons, però d'una manera molt radical i molt severa. A mi això em sembla realment, tant el del Maragall com el Junqueras, com totes aquestes que a mi em sembla, vaja, unes coses...
I qui creu que hi ha al darrere?
Totalment inadmissibles dins la trajectòria oscil·lant d'Esquerra Republicana.
Caigui qui caigui.
Caigui qui caigui.
Parlem de la borsa.
Caigui qui caigui. El senyor Tala ha
sigut, durant un piló d'anys, del 93 al 2020, president de la Borsa de Barcelona. Aviam, què els diria als inversors avui en dia, els que l'agrada posar els diners a la borsa?
La borsa va pujant, no?
Sí, va bé la borsa. No,
la borsa és un mercat en el qual... Vull dir, es compra i es ven capital diners, no? És a dir, es compra i es ven la titularitat d'empreses. I, home, i mentre les empreses van bé, els títols que representen aquestes empreses també van bé, i per tant la borsa puja.
Però venim d'un any d'ensurts bursàtils, no?
Perdona?
Venim d'un any d'ensurts.
Sí, d'ensurts sempre n'hi ha. La vida econòmica és cíclica, vull dir, són els 7 anys de vaques grasses i els 7 anys de vaques flaques, no? Vull dir, el cicle econòmic és una realitat. I per més mesures anticícliques que els economistes estem intentant instrumentar i tal, vull dir, el cicle és el cicle. Amb més o menys intensitat, però el cicle és el cicle. I a més, cada vegada condicionat per circumstàncies més atípiques. En aquests moments, els problemes geopolítics, altres vegades els problemes d'accidents naturals, i altres vegades els propis problemes econòmics i financers, fruits de crisis industrials, agràries o del que sigui. Però la borsa és una manera en la qual s'intercanvien diners per tenir una propietat alíquota d'unes empreses, i en funció d'això doncs obtenir la seva rendibilitat. És una mena d'opció d'instrument d'estalvi, no?
I és inevitable que Catalunya perdi un banc.
Possiblement.
El Sabadell
i l'OPA del BBVA amb el Sabadell.
A Catalunya jo crec que, si mires la història del 19 i la primera part del 20, però sobretot la segona part del 19, n'ha perdut tants de bancs. És que avui en dia el poder financer no el pots ubicar territorialment.
Per tant, és inevitable.
No necessàriament inevitable, però tampoc és una catàstrofe. A mi personalment m'agradaria, però això és una qüestió purament subjectiva, anímica. M'agradaria que continués el banc Sabadell, clar que m'agradaria, com que retornés els que tiré jo al Banc de Barcelona o al Banc de Catalunya, però això són pur requeriments sentimentals, no motius. La realitat és que fan falta grans institucions financeres d'una dimensió molt important, i en aquests moments doncs la unió del BBVA i el Sabadell doncs donaria lloc a una institució d'aquest tipus. Quins perjuïcis pot tenir això per Catalunya? Home, de moment que la seu social no estaria a Catalunya, perquè estaria al País Basc. Ara, poden fer compensacions.
Tampoc hi és ara Catalunya ja.
Sí, la BBV té la seu social al País Basc.
Sí, però el Sabadell no.
No, el Sabadell, que aquí.
Ho va traslladar
el Sabadell. Ah, el Sabadell avui no la té Catalunya, és veritat. Bueno, però això,
ni la Caixa, ni el CaixaBank, ni Sabadell.
Són els que prenen l'AVE quan hi ha el...
Això és veritat, tens tota la raó.
I volies...
Això, des d'aquest punt de vista, doncs, que tenia compensat.
Jo li volia preguntar el fil del que ens explicava sobre la borsa el fil del que ens explicava sobre la borsa i els beneficis o els riscos de comprar en borsa o de negociar en borsa, perquè tinc la impressió que la majoria dels catalans continuen fiant-se més del totxo que de la borsa.
Sí, bueno, això és un tema de cultura financera, no? Vull dir... Jo crec que en d'un temps ençà hi ha hagut un canvi important en la destinació de l'estalvi, no? Per part dels grups operatius o de les persones operatives, en el sentit de que potser no actuen directament a la compra bursària, sinó que ho fan a través de fons d'inversió. Jo crec que l'entrada de capital al fons d'inversió en general, nacionals, internacionals i de diferent naturalesa, s'ha incrementat comparativament en aquests últims anys en termes relatius en percentatges superiors al capital addicional que hagi pogut anar al món immobiliari. Però no és la compra convencional d'anar... Allò, ara compro doncs accions de, què et diré jo, doncs de, no ho sé, de la Telefònica. No és això, sinó és comprar una participació en fons d'inversió. I això jo crec que hi ha una part de l'estalvi, conjuntament amb altres utilitzacions, que en aquests darrers anys ha augmentat en poc en el seu volum, però comparativament i en termes relatius ha augmentat significativament respecte dels diners que històricament es destinaven a l'immobiliari.
El govern d'Espanya ens diu que l'economia va com coet, l'economia espanyola, no? Ens ho hem de creure, no?
Depèn de quin tipus de coet.
Però escolti una cosa, després vas al carrer, parles amb la gent i no ho nota. Què passa, aquest decalatge entre el que diu el govern que tot va molt bé i som l'economia puntera d'Europa i la cistella de la compra que no tira?
Això la gent ho veu, hi ha una disassociació entre l'evolució de les magnituds macroeconòmiques, particularment des de que fa gairebé un any i mig s'ha anat controlant la inflació, tant aquí com sobretot als Estats Units i Europa, i que bueno, això afavoreix que els indicadors globals de l'economia evolucionin positivament i amb força, i en canvi les actituds familiars i personals doncs, no han millorat, o en algun cas fins i tot han empitjorat. És a dir, els governs poden presumir de tenir un nivell d'inflació més baixos que fa un any, de tenir fins a cert punt millors comparativament taxes d'ocupació, però a nivell familiar la gent, aquesta millora que s'observa macroeconòmicament a nivell familiar no s'observa. Al contrari, en alguns casos fins i tot han millorat.
Senyor Talà, ens queden pocs segons.
Digue'm.
Vostè ha format part de la Junta Directiva del Barça. Vostè sap que avui hi ha un partit molt important entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, el Santiago Bernabéu.
Sí.
Per tant, suposo que deu estar esperançat després del que hem vist aquesta setmana.
3-1 a favor del Barça.
Sí, ràpid.
1-3.
Sí. 1-3.
Vale. Ho veu tan clar, això? Perquè el Madrid...
Aquesta
setmana perdia 2-0 contra el Borussia Dortmund i a la segona part en va fer 5.
Tan clar no ho veig, podria ser 1-5.
Jo li preguntaria, si veu tan clars els números del Futbol Club Barcelona, els números econòmics del Futbol Club Barcelona, si es veu tan clars.
Jo crec que és difícil, no? La situació econòmica del Barça és complicada, ho ha estat sempre. No. El que passa que jo crec que s'ha de fer un esforç d'honestitat i d'humilitat i de dir, escolti'm, miri, això és el que hi ha. El que no s'hi val és fer allò filigranes comptables, no? Perquè al final no porten enlloc, i al contrari, poden portar fins i tot perjuïci, no? Mm-hmm. Però jo crec que el Barça en aquests moments té la sort de que la cantera li ha resultat
que la pilotet,
després de tants anys li ha resultat
i que pilotet, i que la pilotet avançaran,
extraordinàriament positiva, no?
Per tant, ho està fent bé el Joan Laporta.
Aviam.
Jo crec que això no depèn tant del Joan de Laporta com de la mateixa dinàmica. Depèn de la dinàmica del club.
Un altre dia farem una tertúlia de futbol, però és que avui hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte. Senyor Joan Hortala, moltíssimes gràcies.
Jo no soc particularment crític.
Catedràtic Hortala, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres.
Jo no soc particularment crític.
Tornarem a parlar un altre dia i de futbol, en aquest cas. Sí. Gràcies, Joan Hortala.
A vosaltres.
Bona tarda. Juan Pablo, Joan Maria, Iba, gràcies, bona tarda, bon cap de setmana.
Bona tarda a tots.
Dissabte que ve més converses aquí mateix. Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau. Sí.